4 minuts, tornem a més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 31 d'agost, i avui per última vegada, com han fet tots els dilluns d'aquest mes d'agost que estem a punt de deixar enrere, comentarem alguns dels assumptes més destacats del que ha donat de si l'actualitat de les Pitiüses en els últims dies. Ho farem des del nostre quiosquet de platja efímer, que hem de començar a desmuntar, i des d'aquí parlarem amb un trident d'analistes ben estiuenques que ara mateix saludarem. I com sempre, deixarem evidentment un espai per repassar els principals titulars del dia i també el més destacat de l'agenda cultural d'avui dilluns amb la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia a tothom.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I recordeu, com sempre, que si necessiteu posar-vos en contacte amb el programa, ens podeu enviar un WhatsApp al 619 11 96 97, 619 11 96 97, i que ens podeu seguir a l'Instagram del programa, on cada tarda nit avançam els continguts. Es diu El Dia Pitiüses a Instagram. Ara són les 12:06 i és el moment de posar-nos al dia. I començam, Ivonne, parlant de l'actualitat i obrim plana de successos, perquè ahir vespre una jove de 27 anys va resultar ferit greu després de precipitar-se des d'una alçada de 17 metres a la mà a Sa Figuera-Borda, a Platges de Comte.
Sí, Laura, són uns fets que van passar ahir a les 8 de la tarda, segons informa el 061. Quan els sanitaris van arribar a la zona, es van trobar que el jove tenia un traumatisme a l'esquena. Van acordar fer el rescat per terra amb l'ajuda dels bombers d'Eivissa. L'accidentat va ser traslladat a la policlínica del Roser amb pronòstic greu.
Idò, ara continuem també amb successos, Ivonne, perquè una dona, en aquest cas de 28 anys, va resultar ferida greu la matinada de diumenge en un accident frontal entre un turisme i un camió de recollida de fems a la carretera d'Eivissa a Sant Josep.
Sí, Laura, la dona es troba estable al servei d'urgències de Can Misses. El turisme havia envaït el carril contrari i hauria xocat contra la part davantera del camió. Els bombers d'Eivissa van tenir que escarcerar la dona de l'interior del vehicle, que va quedar totalment destruït. La carretera va estar tallada en els dos sentits entre les rotondes de Can Ballotera i la Puríssima mentre es feien les tasques de rescat i neteja.
I si dijous els eivissencs es manifestaven contra la massificació turística al port, a Vila, ahir diumenge ho van fer a Cala Saladeta en una convocatòria organitzada per l'Associació de Joves d'Eivissa per dur a terme una xindriada popular.
Sí, la convocatòria va plegar prop d'un centenar de veïns que van ocupar ja cap a les 9 del matí, ben aviat, una de les platges més concorregudes de l'illa a l'estiu. El crit de ses vostres festes maten ses feixes, on miris, tots són guiris. Els joves van llegir un manifest per reivindicar que els residents també puguin gaudir de les platges i altres espais ocupats a l'estiu per turistes. Sentim alguns dels assistents de la xindriada i també una turista que també va anar a la platja diumenge matí.
Necessitem recuperar el que és nostre per dret en aquest sentit, que és la terra on vivim i és de tots, i per tant tenim dret a ocupar aquest espai i a sentir que no som estranys a la nostra casa.
No estem en contra del turisme per cap. Nosaltres mateixos també viatjam, però el volem més sostenible i volem també reivindicar que volem espais per nosaltres.
Si és perquè te molesta que vengas entre d'altre sitio, tu no viajas. La verdad, esa es mi opinión. Yo no soy de aquí, tampoco quiero ofender a nadie de aquí, pero yo soy de Cádiz y yo también lo sufro.
I de fet, Ivonne, no deixem el turisme, però en aquest cas a Formentera. on la regulació de l'accés de vehicles ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta.
Sí, Laura, la quota màxima diària de vehicles de visitants a Formentera és de 1.732 vehicles. Tots els dies d'agost del mes, excepte avui, 31, s'ha arribat al 100% d'ocupació. El juliol també es varen esgotar les autoritzacions la majoria de dies, amb l'excepció de 8 jornades. Hem parlat amb alguns turistes que havien obtingut les autoritzacions per circular.
Limitar l'accés als vehicles, encara que jo pugui ser un afectat, crec que està bé.
Les carreteres ja van bé, ha estat tot molt bé organitzat i tot molt net.
Carreteres per a les bicis, caminos per a la gent, per a separar quizás el tràfic i sí, per a que sigui una cohabitació un poc millor.
Al setembre la situació ja canvia. Durant les dues primeres setmanes l'ocupació encara superior al 75%, mentre que després se situa entre el 50 i el 75%. Molts residents valoren positivament aquesta regulació.
Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, a les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí, que el otro año.
Jo la veig molt bé, la veig molt bé. Pareix que està menys carregada, en fi, circula molt bé.
Les acreditacions dels turismes i motocicletes de residents d'Eivissa també s'han esgotat durant el mes d'agost i els caps de setmana de tot el mes de setembre. I un últim apunt, Laura, sobre Formentera també, perquè no podem deixar passar que aquest cap de setmana han arribat 93 migrants a la Pitiusa del Sud a bord de 5 embarcacions i un altre vaixell també ha arribat aquest matí amb 13 persones més.
Idò, moltíssimes gràcies, Ivonne. Ho deixem aquí de moment pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltem per repassar l'agenda.
Vinga, fins ara.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. 2 minutets per anar agafant posicions aquí a l'estudi i començam l'última tertúlia en xancletes d'aquesta temporada. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Tertúlia en xancletes.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que és dilluns a aquesta hora, també durant el mes d'agost, Hem parlat d'actualitat de les nostres illes, però ho hem fet amb un codi de vestuari molt més relaxat a les tertúlies de la temporada regular, que ara ens obligaran a fer un canvi d'armari urgent de cara a la setmana que ve, vull dir. Així que de moment avui tornem a treure les xancletes per última vegada enguany per saludar a la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí. Molt bon dia i salut.
Molt bon dia i salut, i crec que somies una mica encara de vacacions, eh? Perquè el temps que tenim, crec que les xancletes s'encan ja per dies.
Em pareix que sí, sí. Em pareix que sí. Tenim també a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Bon dia. Jo també pensava que aquest mes d'agost no s'acaba mai.
Val.
Avui, però n'adonau, avui encara estem en el mes d'agost. Sí, i tothom sí. Ja fa càlculs com si ja s'hagués acabat, i no s'ha acabat, i la calor encara menys.
Qualsevol dia ja comença a sonar a Maria Carey,
ja. Ja.
Sí, sí. Tenim també a l'advocada d'UGT i vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa, Desiree Ruiz Mostazo. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Això.
Gaudint de l'estiu encara. Escoltau, que sembla que l'estiu és el pitjor que ens pot passar, i per jo és tot el contrari. Visca l'estiu.
Que bé, que bé. Jo crec que avui estàs en minoria, Desiree.
Sí, sí. Ja pot ser,
veritat,
ja pot ser.
No, agrada l'estiu, el que no agrada amb aquesta calor tan extrema que hem tingut.
Ja.
Això és veritat.
Això crec que me l'has agarrat una miqueta.
Totalment d'acord, amb l'esperança 100%. Sí, sí, sí. Jo pensava que jo m'agradava molt l'estiu, pensava que m'agradava la calor, crec que ja he arribat en el meu topall de poder aguantar.
I això que sou conscients de que aquest és l'estiu més fresc dels que ens
queda
per viure.
És una frase que tothom l'està repetint.
És una frase que
no vagis endavant. Fa 10 anys disfrutàvem l'estiu.
Sí, clar,
però
sí, sí.
Fa 10 anys, que jo us pareix que és una eternitat. Però clar, no sabem com estarem d'aquí 10 anys.
Clar,
ja hi som. Jo no crec en aquestes apocalipsis, eh?
No. Val. M'ha quedat més tranquil·la. Primer tema que volia posar avui damunt la taula. Són les mobilitzacions socials, que també comentàvem abans en titulars, i que han coincidit en pocs dies de diferència aquí a Eivissa. Per una banda, es sopar berenar de fartes a la Marina, dijous a la tarda, amb amenaça de pluja inclosa, per cert, i per altra, la xindriada popular organitzada per l'Associació de Joves d'Eivissa ahir pel matinet, Vendora, a Cala Saladeta, amb un centenar de persones participant. I volia saber què opineu de que s'estigui moguent la cosa ara a finals d'estiu, també, Esperança.
A veure, jo penso que una frase només de les que has dit, que també penso que enllaçaria una mica amb la presentació, de que sempre estem amb amenaça de pluja, però que la pluja no arriba. S'ha quedat també amb una amenaça. Però fet aquest intent de broma, que no acaba de ser-ho, dir que tant la concentració que hi va haver allí a la Marina, a sopar a la fresca, com la que hi va haver a Cala Saladeta, la xindriada a Cala Saladeta, jo entenc que són iniciatives que responen a un malestar davant una massificació turística. I que, per tant, quan aquesta massificació turística es sent ja com una amenaça, la gent hi reacciona. I, per tant, hi reacciona, i penso que ja ha reaccionat d'una manera molt pacífica, molt, molt sensata, que és senzillament unes manifestacions, diríem, populars, sense ànims de fer cap mal, sinó senzillament de manifestar aquesta preocupació davant la massificació. Perquè quan hi ha aquesta massificació tan gran que començam a tenir, òbviament la gent ja la respira malament, com una amenaça, com he dit, i per tant en reacciona. És un crit d'alerta que es fa, que ja fa els darrers anys ja s'està fent, i que pensàvem que començava a tenir un ressò dins les autoritats i dins els sectors econòmics que manen, però que així i tot no sé si encara s'han fet a prou càrrec d'aquest tema.
Mm-hmm. Exacte, moltes gràcies. Antònia Maria.
Jo penso el mateix, a veure, hi ha hagut una sèrie de sectors que estan agafant el testimoni per tirar endavant, que estes ara eren actors que no sortien gaire a la llum, com és l'Associació de Joves, o aquest grup de fartes, que tampoc és un col·lectiu conegut estes ara, que senzillament estan començant a estar molt farts, tots ells. I clar, això és un toc d'atenció per moltes bandes. De primera és un termòmetre. És un termòmetre que ens diu que la societat eivissenca comença a estar a estes topalls del que pot arribar a assumir. I que fa molt de temps que hi ha un crit d'alerta del que està passant. Segona,
hem de tenir en compte que les mobilitzacions de sentiment popular o bé es canalitzen d'alguna manera que puguen tenir un ressò i que puguen tenir una resposta, diguem-ne, més o menys estructurada, o si no, moltes vegades acaben en respostes desestructurades com un riu que no troba el seu camí. I això és el que crec que tindríem que evitar entre tots. És a dir, sabeu de la gent que està demanant solucions comença a ser clara. Els interlocutors, de moment, no hi són. Per tant, és una crida que facin els interlocutors perquè comencin a escoltar el que la societat eivissenca està dient des de moltes, des de molts de llocs i que pareix que aquesta tardor encara no ho ha dit tot, perquè s'estan preparant moltes altres activitats, moltes altres reivindicacions, que d'aquí a Nadal tenim una temporada que la gent vendrà bastant atapeïda de reivindicacions. Per tant, jo el que demanc és que aquests interlocutors que han de posar remei, aquests actors polítics que són els que en definitiva tindrien que escoltar en el poble d'Eivissa, que facin el favor de posar-se les piles.
Moltes gràcies, Desiree.
Sí, jo volia felicitar i donar les gràcies a aquestes persones que hagin creat una mica aquestes iniciatives, perquè és veritat que costa una mica, no?, engegar aquest sentiment que estàveu parlant amb vosaltres, o sigui, és un sentiment que ja tenim des d'allà fa molta estona, no? Però és veritat que necessitem donar més passes endavant. Aquesta és una, però ha de tenir més, perquè el sendemà què passa? Avui, no? Ahir va ser la xindria de a però clar, el sendemà potser sí, aquesta tardor potser és, o té pinta de ser interessant en aquest sentit, reivindicat. Jo crec que és molt important que ocupem els espais i que diguem des de les nostres posicions, sortim al carrer i diguem la nostra, no? Però és molt important que hi hagi una mica d'organització per mort de que això tingui després es materialitzi d'alguna manera en una voluntat concreta. No vull dir que d'aquí hagi de sortir un partit polític, ni potser una implicació, bueno, sí, implicació sí, perquè al cap i a la fi, si això no, si la realitat no la transformem des de dins de les institucions, fer-ho des de fora només cridant al carrer no es canvien les coses. I crec que ens falta això, més ímpetu potser en aquesta associació de joves o que aquestes persones que han convocat des de la Marina també donin una miqueta la cara. Jo em sorprenia que no hagués algú que reivindiqués l'organització i donés una mica la cara, no per assenyalar i dir, ah, mira, que han estat aquestes que són les que més interessen, sinó per dir-ho, o sigui, l'extrema dreta no té cura en dir el cada dia a cara descoberta i sembla com que s'hagin canviat els papers, no? Qui reivindiquem i volem la protecció del territori, ens hem de ficar sense voler dir qui és, per què, sense donar declaracions als mitjans de comunicació, sense demanar concretament. Els joves és veritat que sí que estan molt més organitzats i demés, però no sé si tindran aquest plus de donar passetes més endavant i reivindicar. Estem en un moment important, vull dir, les pròximes eleccions estan ja a la volta del carrer, o sigui, la Maria Carey dins de dos dies estarà cantant els crismes, però és que les eleccions serà potser de la mà de la Maria Carey, no? I és un bon moment per reclamar, per exigir, potser no com una formació política, però sí que hi ha moltes altres maneres de participar a la vida política, no? Insistentment o formant part com independent. Jo vaig estar al govern de la segona legislatura d'en Rafa Ruiz com a independent i molta gent no sap que existeix aquesta figura, que et pots apropar per simpatia a un partit determinat I ara que sembla ser que aniran juntes totes les formacions d'Esquerra, és un molt bon moment per aglutinar molts parers i jo crec que aquesta gent, de tota aquesta gent que s'està movent, algú ha de participar per tenir aquesta veu i mantenir-la en el temps.
Uh-huh. Moltes gràcies. Em demanaves la paraula en Esperança, Mari.
Sí, en referent a aquests comentaris que estaves fent de jovens, que en part també els comparteix, però pensa que són jovens que no són ingenus. I com que no són ingenus, saben on som. I on som, a vegades, en aquests moments, allò que toca fer és manifestar un sentiment que té la societat en general. No és encara un moment d'aquest moviment, diríem, ja estigui prou constituït com per sortir portaveus o concretitzar-lo amb algunes figures. Jo crec que ara encara s'està a l'estadi aquest de crear opinió, I més que res és la manifestació d'aquest sentiment, que pot ser d'aquí 3 mesos ja haurà quallat molt més aquest sentiment que, com deia abans, s'està arrossegant des de fa un parell d'anys, possiblement. Però, per tant, jo crec que ells encara estan també en aquesta fase. No crec que treballin des de l'ingenuïtat, crec que són gent que treballa des del desconeixement d'allà on són. I també hem de tenir en compte que a vegades hi ha sectors socials que no són massa condescendents amb la gent que aixeca la veu i protesta. Per tant, que s'ha d'anar també una mica alerta en aquest sentit. I llavors allò que volia dir és que, clar, per un costat és cert que hi ha aquests moviments que obeeixen en aquest sentiment que tenim tots, però que és una cosa com molt intuïtiva. Vull dir, el turisme ha arribat a un moment que ens fa sentir malament per tot, perquè a vegades per les carreteres està ple, enguany hi ha hagut més accidents que mai, no saps en quin bar anar, la compra et puja cada vegada més, vull dir, hi ha aquesta saturació per tot que et fa sentir malament. Per tant, és una cosa intuïtiva. Però jo trobo a faltar aquells estudis, aquells informes que expliquin d'una manera clara, en nombres i xifres i tot allò que sigui necessari, perquè una massificació turística empobreix la societat que la viu. Perquè, clar, un turisme equilibrat enriqueix la societat. I aquí a Eivissa en tenim exemples. Durant molts anys hem estat una societat, diríem, rica. Però ara estem ja entrant en un nivell de general d'empobriment i és i obeeix exactament en aquesta massificació turística. I està claríssim, i també aprofitaré de ser que ets aquí, perquè, clar, tu dius, crear molts de llocs de treball, ve molta gent, el sector serveis, però venen gent amb unes pagues baixes. Aquestes pagues baixes cotitzen molt poc. Si cotitzen molt poc, es paguen molt pocs impostos. Per tant, no hi ha impostos per pagar serveis. Si aquests serveis no es paguen, per això que amb misses hi ha aquestes llistes d'esperes, per això no hi ha una màquina d'atac, per això no sé quantes coses. Per què? Perquè per encara que tinguem molta gent i algú es posi medalles per això, aquesta gent cobra molt poc. Cobra tan poc que no cotitza. Per tant, qui cotitza? Qui paga? La classe mitjana que encara queda, que cada vegada està més ofegada, que cada vegada desapareix més. Per tant, estem arribant a un sistema que ens està empobrint realment com a societat. I això jo voldria que, com que el que estic dient jo no és un conte, sinó que és una realitat que demostren els economistes, i m'agradaria que això es pogués difondre més i que la gent fos conscient de que s'ha d'aturar aquesta massificació turística no perquè hi hagi un sentiment, sinó perquè hi ha un empobriment real de la societat.
Antònia Maria.
Sí, sí, a veure, jo també vull fer diverses reflexions de la situació a la que estem. Primer de tot, l'Associació de Joves, pels personatges que conec dins d'aquesta associació i per les actuacions que tenen, crec que no són ingenus, com ha dit molt bé en Esperança. Tenen una voluntat d'actuació i tenen una voluntat de ser presents. Però una cosa és tenir actituds polítiques i l'altra és tenir actituds partidistes. El que sí que crec és que és un moviment que no acceptarà tenir una actuació, diguem-ne, de tipus partidista, que és molt diferent en el fet de ser polític. Totes les nostres actuacions són polítiques. Jo la primera, que des que vaig néixer tinc actuació política, i en canvi no sóc portaveu de cap partit ni de cap organització en aquest sentit. Bé, dit això, crec que també és un toc d'atenció aquestes organitzacions més o menys establertes com a organitzacions polítiques. Perquè quan hi ha un sentiment popular, quan hi ha una demanda popular que creix cada vegada més i no se li fa cas, i les institucions polítiques que han d'encausar aquestes reivindicacions simplement no hi són o no actuen, què passa? Que finalment acabem tenint actuacions que són espontànies i que poden ser fàcilment manipulables. Aquí és on l'altre dia va anar molt bé, la trobada d'esbarenar sopar, no hi va haver cap manipulació per part de ningú, però, a veure, és un terreny que pot estar abonat a que qualsevol vengui, quan no hi ha ningú que ho firmi, qualsevol vengui i s'ho apropiï. Per tant, hem d'anar amb molt de compte. Per part de qui convoca aquest tipus d'actuacions, que vigili que no hi vengui qui menys voldria apropar-se d'aquestes concentracions, però també és un toc d'atenció a les organitzacions polítiques que facin el favor de remengar-se, d'atendre a les queixes que té el poble d'Eivissa, perquè, efectivament, tothom, tant si hi ha estudis científics, estudis econòmics, com si no, tothom té aquesta percepció de que ens estem empobrint com a societat.
Passa que aquest, si tu tens aquesta sensació i aquesta sensació s'acompanya precisament d'aquest estudi que te l'explica i te diu que per què és, clar, això, sí, això reforça el sí moviment. Si no, sí, se queda amb la pura intuïció popular.
Deixeu-me dir-vos, sí, sí, que està a punt de sortir la presentació d'un estudi fet per en López Casasnovas, que és un economista molt reconegut, i per molts altres especialistes, que abans de que arribin els panellets, a Eivissa tindrà aquest estudi. Es publicitarà i, a més, es faran conferències i taules redones. Així com també sé que hi ha algunes convocatòries de mobilitzacions ciutadanes justament per tal de fer front en aquesta massificació que ja ens està ofegant i que seran mobilitzacions que estaran bastant més estructurades del que hem tingut estes ara i, a més, firmades en nom i cognoms. Per tant, hem d'esperar. Hem d'esperar uns dies, no gaires, però, a part d'això, jo segueix dient, aquí ha fallat, perquè fa anys que tenim aquesta queixa, i aquí han fallat les organitzacions polítiques i els nostres representants legítims. Tenim uns representants legítims en el Consell, en el Govern Balear, en els ajuntaments, que no han representat la veu del poble.
Moltíssimes gràcies, Desiree.
Sí, jo volia fer dues reflexions. Una respecte de les mobilitzacions, de com ens organitzem civilment, i m'ha vingut a la memòria i canviem el rumb, que va començar amb molt d'ímpetu, amb quasi totes les organitzacions i col·lectius que són moviment actiu, i les diferents sensibilitats. Estàvem, la veritat que molts, tots, en el sentit progressista, diguéssim, i de defensa del territori, de la llengua i de més. Però, clar, va ser una arrencada de cavall, no? I després s'ha quedat una mica diluït i ja no es va donar aquest pas de crear una estructura més sòlida, més fixa, més... És veritat que al final, les mans són sempre les mateixes i els mateixos que estàvem en unes organitzacions estaven també a canviar el rumb i, clar, va ser una mica complicat d'engegar. Jo som molt optimista amb aquests joves també, però tinc aquest dubte de que moltes vegades no és que sigui improvisació, però sí que només amb l'ímpetu genuí del principi no podem crear després o tenir conseqüències efectives que siguin de pressió real a la part política, no? Jo em vaig quedar molt mal sabó de boca després de canviar el rumb, la veritat, perquè creia moltíssim en aquest projecte per mort que estava en la representació de tot el moviment d'acció de l'illa, no? El trob a faltar en aquest sentit de que hi hagi més cares reconeixibles i més veus que puguin donar no sé, aquesta representació, diguéssim, no? I per altra banda volia fer també un recordatori de com el model turístic de Menorca, a l'antípoda nostra, sembla que aquell sí que funciona i sembla que aquell, bueno, té un altre caire, si més no, òbviament també és víctima d'aquest turisme d'excessos, bueno, no d'excessos, però sí d'excessives places turístiques i de més, però amb un altre caire. No sé, penso que potser ens hauríem de replantejar, com no pot ser d'una altra manera, la nostra estratègia que no sigui només la de les grans empreses, que òbviament només pensant en ells i en les seves comptes de resultats i no en, com també parlaven abans, el benestar de les persones que estan fent feina a les seves empreses, no? O sigui, aquests beneficis privats no es reflecteixen no només en els drets socials, sinó en una millora de les condicions de les persones que visquem al mateix territori.
Esperança?
Jo penso que, o com a mínim ho he incidit molt en aquesta necessitat de que el moviment s'estructuri i es manifesti, etc. Jo penso que possiblement, des del meu punt de vista, allò que és més important en aquests moments és que sigui un moviment que segueixi fent i creant teixit social, que segueixi en aquesta fase de convèncer i de que no es vegi com una amenaça. Si tu l'estructures d'una manera com un moviment fixat, tipus partit o tipus... l'estàs, diríem, fent com una cosa que es podria entendre com una amenaça en els altres. I no és això. És un moviment que ha de ser, que ha d'agafar tota la societat, que ha de poder entrar dins tot el teixit social de qualsevol partit polític, perquè la societat en general és que en aquests moments està sent perjudicada. Per tant, no el pots estructurar d'una manera així tan clara, perquè es veuria com una amenaça, i si es veiés com una amenaça, tampoc no funcionaria. Per tant, jo crec que està bé que sigui d'aquesta manera més light, una mica, si vols, més difuminada, però que es vagi impregnant la societat i vagi fent entendre de que hem de fer una frenada a nivell turístic per poder continuar vivint bé d'aquesta indústria. I Menorca és el mateix model. Des del meu punt de vista, passa que varen començar possiblement una mica més tard amb el seu desenvolupament i encara no han arribat en aquest grau de massificació, però que hi van caminant a grans marxes. I la poca indústria que tenien l'estan perdent. Dic indústria que no era la turística. Per tant, jo penso que el moviment, com canviem el rumb, jo crec que canviem el rumb va ser una d'aquelles manifestacions que hi ha hagut anys anteriors que han anat sentant aquests precedents. Però que aquesta mateixa gent de canviem el rumb està dins els mateixos moviments ara de manifestar aquesta preocupació davant aquest model turístic. Per tant, jo penso que allò que és ara fonamental és que arribi per tot, que la gent vagi prenent aquesta consciència i ja arribarà el moment de constituir-se o no constituir-se d'una manera més polítics. I en quant a l'informe aquest d'en Cases Noves, ho sé, és la derivada que surt de l'informe Fènix, sí, que ja es va fer amb el turisme a Catalunya i com, perquè clar, Catalunya és com les Illes Balears, té aquesta gran dependència d'aquesta indústria. Per tant, jo vaig assistir ara aquest estiu, he fet vacacions a mitges, perquè me'n vaig anar a escoltar l'informe Fènix, a veure, és molt interessant, però molt, perquè t'ajuda a entendre les bondats del model turístic, però les bondats fins a un punt. I per tant, les conseqüències, etcètera, etcètera, i ja està molt bé perquè a més són xifres i t'ho expliquen, i això s'agraeix, vull dir, no és només intuïció. I per tant, sé que s'ha fet la derivada de les Illes Balears i crec que són aquest tipus d'informes els que fan falta.
Sí, a veure, sí, hi ha moltes coses ja damunt la taula. Efectivament, jo crec que Eivissa és capdavantera amb un laboratori social i econòmic sobre la influència del turisme i com les societats evolucionen amb aquesta indústria turística. I dic que és un laboratori perquè va per davant de Catalunya en experimentar la problemàtica que té aquesta indústria i tots els subproductes com qualsevol indústria i tots els residus industrials, entre cometes, com qualsevol indústria. I tots els altres van darrere. El que passa és que a Eivissa no acaba de veure que nosaltres som capdavanters amb això i, per tant, no ens ho acabem de creure. I clar, degut a això, en aquesta miopia que tenim també des de la pròpia Eivissa, que no veiem que som punta de llança en moltes coses que estan passant en el món, resulta que va venir el de canviem el rumb, que va ser, com deies molt bé, Desiré, una embestida de cavall i una parada d'asa. I això va ser perquè hi va haver diverses coses que varen contaminar aquell moviment. Una va ser pensar que tenia que ser una cosa independent d'Eivissa i no posar-se en coordinació amb Mallorca i en Canàries. A què hauria passat si a un moment determinat totes les illes de Canàries, les illes de Balears, mos haguessin coordinat amb un mateix crit? Volem parar aquest creixement il·limitat. Volem que es comenci a planificar un decreixement més o menys estructurat. Si en aquell moment haguéssim tingut aquest crit unànime, ara crec que una altra cosa mos estaria passant, perquè hi hauria molts d'economistes i molts de geògrafs que estarien intentant estudiar a veure com es pot planificar un decreixement que pugui anar en benefici dels respectius territoris. I un altre dels grans problemes que hi ha a tota mobilització, no només a Eivissa, a tots els llocs petits, però també en els llocs grossos, és que quan hi ha una mobilització tothom vol tenir la seva quota de protagonisme, la seva quota d'egos més o menys alimentats. I es varen mesclar moltes coses. Dins de canviem el rumb, tothom va voler posar la seva reivindicació. I aquí crec que va ser un altre dels grans fallos, perquè quan inclous moltes coses, no augmentes diversitat, sinó que augmentes la confusió. I es dilueix el missatge que es vol donar. I el missatge que es tenia que donar en canviem el rumb i que es vol donar en Fartes i que es vol donar en totes les mobilitzacions que es faran a partir d'ara és que s'ha de començar a estudiar un decreixement estructurat, un decreixement controlat i un decreixement que torni a revertir en l'activitat de la indústria principal, que és la indústria turística, que torni a revertir en benefici del territori i de la gent que viu i treballa en aquest territori.
Idò, un últim torn de paraula sobre aquest assumpte per n'Esperança, per n'Desiré, perquè després tenim una altra qüestió que també ha dut bastant de titulars i només és una notícia molt recent, vull dir que encara en parlarem d'aquest vol, però Esperança.
Jo, Maria Antònia, Antònia Maria, tonca una mica en el tema d'abans, quan canviem el rumb, va ser, possiblement, no va acabar d'estar ben enfocat, no va acabar d'estar prou encertat, aquella espècie de sac de temes que hi varen posar allà no afavoria per res, però jo penso que són experiències, com tot, que ajuden després a anar caminant bé el moviment.
Sí, sí,
m'explico, ho dic per no tirar-nos més pedres damunt nosaltres mateixos. Jo ja ho sé, no em va agradar gaire la manera en què es va presentar, però penso que eren moviments que començaven i que, per tant, quan un comença a vegades s'equivoca i que, per tant, s'ha anat centrant i s'ha aconseguit que la gent s'han adonat, possiblement la gent s'havia d'equivocar per adonar-se'n, I que ara ja la gent veu que s'ha de centrar en un únic punt, que és l'aturada d'aquest creixement desmesurat del turisme o de creixement turístic. I penso que s'ha fet una bona feina en aquest sentit. I també crec que s'ha fet una bona feina en aquest sentit de crear aquesta consciència i d'anar ampliant aquesta consciència, sigui a nivell intuïtiu, sigui amb informes. I que crec que s'està fent una bona feina. Ara sí que és cert que hem d'aconseguir que el govern que hi hagi, pugui respondre en aquestes expectatives que té la societat. I aquí és allà on s'està fallant d'alguna manera. Jo no sé de quina manera es pot fer arribar aquest clam. Haurà de ser prou gran perquè aquesta gent que està manant d'alguna manera es preocupi, perquè sí que preocupa, perquè si no la Federació Hotelera no hauria tret avui mateix un comunicat queixant-se d'aquestes mobilitzacions. Per tant, sí que ha hagut de preocupar. Si dos cosetes així ja preocupen, perquè clar, la reacció ha set automàtica, ja han tret el comunicat avui mateix. Per tant, sí que hi ha una preocupació. Per tant, s'ha de aprofitar aquesta preocupació per intentar trobar aquestes solucions d'una manera conjunta.
Sí, jo crec que el perill de la turismofòbia és evident i jo crec que és aquest el mal que tenen por, no? Però és veritat que des d'on es prenen les decisions no acaba d'arrelar aquest crit que ja fa temps i que jo entenc que hem de tenir paciència
i que aquestes més,
coses... Sí. Clar, que va més, però és que anem tan tard que, clar, si aquestes passetes de formigueta que anem donant, que hem de passar 2 anys des de canviem el rumb fins ara perquè tal, si han de passar 2 anys més perquè aquests joves donin més passes més endavant i la resta els hi donem suport, si hem de... aquest ritme tan sossegat, no sé si arribarem a protegir, si quedarà alguna cosa quan realment ja estem organitzades completament i ja puguem agafar no és poder, però sí que aquestes pressions tinguin un reflex efectiu en les polítiques que s'implementin i aquest model turístic és que no sé si té reversió ja avui dia.
Tot té reversió. No sé si... Els economistes que vaig estar escoltant aquest curs
diuen que sí.
De la mateixa manera, que en el seu moment, quan el tèxtil català va fer fallida, es va saber reinventar. De la mateixa manera, quan la siderúrgica amb els grans forns de Sagunt també va arribar al seu punt, també es va saber reinventar, també ens sabríem reinventar nosaltres. Passa que jo penso que no s'ha d'arribar a aquest punt. Vull dir que la indústria turística és una indústria que dins uns límits és positiva. Sí. I que crea riquesa per a la població, però dins uns límits. El problema està en que per uns interessos que ja no són ni els nostres, estem creant una desmesura que ens està empobrint i ens està perjudicant. Uh-huh. És aquí, allà on s'ha de poder fer entendre això a la gent i en els que manen.
De fet, no deixem de parlar de turisme, perquè sé que heu estat pendents de l'actualitat també durant aquest mes i en els últims dies, però enmig de tot aquest debat, on hem posat damunt la taula aquesta contenció, aquest decreixement, aquest canvi no?, que ha de viure a Eivissa, la setmana passada també va ser notícia que l'any 2027, d'aquí un any, tindrem un vol que connectarà New Jersey amb Eivissa de manera directa. I, com heu posat damunt la taula aquest comunicat de la Federació Hotelera referint-se a aquests moviments socials, l'administració i el sector turístic han aplaudit aquest nou vol. Per tant, aquí ja hi ha un posicionament evident per part de l'administració i també de la Federació Hotelera. És compatible aquest vol amb aquesta voluntat que han manifestat aquí? O què està passant, Desire?
Jo estic mirant, he estat aquest matí mirant dades i tal per tenir una mica de context i, clar, m'ha trobat que les marques hoteleres nord-americanes tenen 8.000 places hoteleres a Eivissa, que representen el 12% de la planta hotelera. I, per altra banda, tenim que els visitants que venen dels Estats Units representen el 7è mercat emissor de visitants a la nostra illa amb un 5,2%. Clar, feia dades i pensava, és que tenen places a prou per dur molta més gent. Vull dir, o sigui, hi ha hagut una estratègia empresarial prèvia que ara se reforça amb aquest nou vol, amb la freqüència que tindrà i demés. Però vull dir, els que anem tard és la classe política sempre, clar, però també l'acció civil, també això, anem una mica molt poc a poc. I estratègicament les empreses van molt més ràpid i estan molt més enfocades en terminar de rebentar aquesta gallina de gust d'or, no? O sigui, és com, vinga, més que segur que podem treure més sous, però no més benestar per les persones ni per la societat en conjunt, no? Clar, si és que el model... Potser aquesta notícia aïllada seria favorable, no? Però clar, si ho vegem en el context d'aquest model turístic que està completament desorbitat i que ja no... i que ja no pot cobrir ni tan sols, jo crec, perquè jo em poso en la situació d'un visitant i a jo no m'agradaria arribar a un puesto. Jo vaig estar, normalment jo me'n vaig als agosts, perquè agost, bueno, és millor estar quasi en qualsevol altre puesto, no? Per gaudir una miqueta de la natura, del silenci, de, bueno, aquestes coses, no? Però aquest any ja ha tornat abans per mort de l'eclipse i de més, i era complicat anar a la platja. Era molt complicat que no semblés allò, no sé, o sigui, era molt caòtic, no? Tantíssima gent, tants de cotxes, a Calaconta, no sé si heu parlat aquests dies del pàrquing nou de Calaconta, clar, més cotxes encara, que dius, però si no hi ha puesto després a la platja, no tenim serena, s'ha anat anant poc a poc i tal, i clar, queda menys espai, però hi ha moltíssima més gent, és tot com molt sense cap sentit, no? I jo no sé si aquesta gent que hi era a la platja el dia 15 d'agost a Calaconta, jo no sé si aquesta gent se'n va pensant que política especial hi tornaré l'any que ve, o hi tornaré quan tingui fills, o hi tornaré quan... No ho sé fins a quin punt morirem d'èxit per mort de que... Perquè ja no és allò que es venen, no? O sigui, les influències també van sortint i cada vegada hi ha més crítiques en aquest sentit de venem una cosa que després no és real, no està passant.
És cert, jo vaig estar, era per Formentera, per carrer Jaume I, que allò apareixia un forn, tot l'estiu, horrible, i la gent de les botigues m'ho comentava, diu, els hi proposaves a qualsevol persona que entrava a la botiga, et vols provar aquest banyador, et vols provar el biquini o tal? No, sortien perquè és que era impossible que s'aturassin, entraven a refrescar-se, a passar aire condicionat, però de cap manera s'haurien posat a fer un extra, que era provar-se alguna cosa, passa que vull dir que estaven agobiats i estaven malament físicament. Passa que saps tu que som un model d'èxit, com deien en Antoni Maria, això jo crec que sí, que ho sabem tots, que som un model d'èxit turístic en música, en grans discoteques, i que la gent ve per això. Si llavors mateix temps pots anar a la platja a fer un cabussó i estàs a la platja una mica plena, mala pata. Però vull dir, el turisme és on tenim un turisme molt potent, una indústria potent, i no té aquests petits, diríem, detalls que poden molestar també una part del turisme, no l'afecten. Jo crec que en aquest cas d'aquí, la majoria del turisme crec que està al marge d'aquests problemes que podem observar naltros i una part del turisme, això està clar. Jo el que sí que em preocupa és com fer arribar i com la gent que està en el govern, i en els diferents partits polítics, no només el govern, sinó també els altres partits polítics, es creguin que s'ha de frenar aquesta massificació. Aquí és el meu estall. Perquè, clar, jo penso que un govern no ha d'estar en el servei del capital que pugui venir de la Xina, posant per cas, sinó que ha d'estar en el servei de la gent que els vota, és a dir, del seu poble, i que ha de pensar per ells. Ha de pensar que ha de tenir una indústria bona, que és el turisme, que els hi doni riquesa, ha de pensar que aquesta gent ha de viure en qualitat en el seu territori, ha de protegir els seus. Això és la feina d'un governant. Passa que ha arribat un moment que aquests interessos que ens venen de fora són tan immensos que jo no sé si aquests governants saben fer front. I què passa llavors? Que llavors tenim una tanda de governants, uns que allò que ni no val ni la pena esmentar-los, que en compte de ser conscients de que han de buscar solucions per ajudar en aquest problema, allò que fan és crear-ne més. Ho dic, en aquí se li ocut. Una vegada que tenim una taxa turística, secotaxa, com li vulguem dir, que podria ajudar a pal·liar els greuges que ens crea el turisme i millorar algun servei d'aquests que deia abans, de que cada vegada estan més malament, faci que aquesta taxa es redueixi. que encara vull dir, que no serveixi per res. Vull dir, i està en mans d'aquesta gent, que ni s'estima a Castilla, ni s'estima a la gent, ni s'estima res, ni volen viure aquí, que senzillament van a, un, a una destrucció, per una destrucció, és molt trist. I això sí que ja no sé a com arribar en aquests nivells.
Antònia Maria, sí. I acabarem aquí, perquè sí. Ja estem arribant en espai.
Veure, no hem parlat de l'avió.
És que el programa dura una hora, Esperança. Jo, si voleu,
perdó,
us quedem llavors.
Però... Sí. No, jo ara vull parlar de l'avió que se'n va cap a Nova York.
Vinga.
A veure, aquí jo crec que mos estan tractant la societat eivissenca com una pilota que la van passant d'una a l'altra i nosaltres importam res. A veure, mos diuen un avió directe per anar a Nova York. El primer que mos volen vendre és, oi, que bé, mira, doncs podrem anar un cap de setmana a Nova York, que bé, i així, no sé què, i tots contents. És aquell caramel·lo que donen els traficants de droga a la porta de l'escola, perquè així llavors la pròxima vegada et vendran una cosa una miqueta més potent que un simple caramel·lo. Primer de tot, et donen aquest caramel·lo i llavors ve tot l'altre.
Ve una bona ampliació, digueu, ve una bona ampliació de l'aeroport.
No, però exacte. A què vol dir un avió a Nova York? Evidentment, no pot ser un avió d'hèlice, tindrà que ser un avió amb una certa capacitat. Per tant, això vol dir que s'han d'ampliar les pistes d'aterratge de l'aeroport, que per això és que AENA, que per cert no té res a veure amb qui governi, guanyi qui guanyi, AENA seguirà fent de les seues perquè és una empresa que té una autonomia que m'agradaria saber qui és que mana. Bueno. Però guanya qui guanya...
Home, no, això no existeix. No vull dir empreses al marge de sa llei.
Esperança.
Això no és allò l'Oest, o sí?
AENA és autònoma com, ja. O com els sistemes portuaris. Un altre dia parlarem d'això. A veure.
Com els àrbits, com la FIFA aquesta.
Exacte. Idò. Per això és que mos estan volent ampliar l'aeroport. Perquè, clar, hem de tenir vols que vagin a Nova York. I la gent es pensa que això serà turisme de luxe. No, senyors, que mos estan prenguent el pèl.
Tot
això,
és turisme de luxe.
Això vol dir que vendrà gent que dormirà a l'avió, que estarà dos dies sense ni siquiera tenir hotel, per fer un no paris,
un opening, nanes, openings, closings.
I llavors se'n tornen a anar en l'avió i tornaran a dormir a l'avió altra vegada cap a New Jersey. I mentrestant han estat 72 hores de non-stop dancing. I clar, això és el que volen a les discoteques, tenir aquests serveis de línia directa a totes les capitals del món i els eivissencs aquí només a recollir els residus que mos deixi aquest personal.
Estimades, haurem de seguir la tertúlia, però ja fora de micro, perquè a la una ja ens piquen la porta els companys d'informatius per actualitzar-nos. Així que mil gràcies i per favor torneu aviat, que no passi tant de temps en què coincidiu les tres, que és un plaer escoltar-vos sempre. Desiree Ruiz Mostazo, Antònia Maria, Siré Esperança Marí. Fins aviat.
Gràcies.
Fins
gràcies a vosaltres.
12:56, res, un minutet per la publicitat i ja enfilam el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. L'agenda.
Doncs 57 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El dia a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja tornem a ser aquí amb Nibon Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
És el moment d'encetar l'agenda cultural del dia, veritat, i ho fem a Sant Antoni, al Far de les Coves Blanques, pot ser, que dijous passat va inaugurar l'exposició d'escultura i pintura Salmés de l'artista El Rol.
Exacte, és una exposició que reuneix obres de diferents moments, sèries i llenguatges units per la presència de la salinitat de l'illa. La mostra proposa així una mirada a la relació entre la creació artística i el territori a partir d'un element tan quotidià com és la sal, que està present en la pell, el cabell, la roba i els objectes en general, però també en les cases, els carrers, els camps i especialment en la memòria. La mostra es podrà veure fins al 19 de setembre.
I atenció pels que encara no he pogut anar, avui és l'últim concert del Festival Internacional de Música Clàssica Ibiza Concerts, impulsat per violinista Linus Roth.
Sí, és avui a les 9 del vespre al claustre de l'Ajuntament d'Eivissa del Vila. Es tracta d'un espectacle que fusiona partitures de Bach i de Vivaldi amb els ritmes brasilers de la Johann Sebastian Rieu Orquestra, vinguda expressament des del Brasil. Presenten una fusió de música clàssica i samba que va néixer fa uns anys al país sud-americà quan el prestigiós violinista Linus Roth va conèixer a la Johann Sebastian Rieu Orquestra.
I acabem a Cala de Bou avui, Ibon, on s'acaba d'inaugurar el Paradiso Ibiza Art Hotel, l'exposició Hotel Life Ibiza Off Duty, una nova mostra de Neftis Illustrated, creada en col·laboració amb Concept Hotel Group.
Sí, l'exposició reuneix una col·lecció d'il·lustracions a llapis i obres basades en text inspirades en l'escapisme, la llibertat i l'esperit hedonista de la vida d'un hotel a Ibiza. Des dels treballadors de l'hotel gaudint del seu temps lliure fins a diverses cartes d'amor dedicades a l'illa d'Ibiza, les peces retraten una Eivissa desenfadada, espontània i completament lliure. La podeu veure fins al 17 d'octubre.
I d'oi bona, ens quedem amb tot això. Moltes gràcies.
Gràcies, fins demà.
Fins demà. Demà. I en aquests últims segons felicitàvem en George Ivan Morrison, més conegut com a Van Morrison, que avui fa 81 anyets. Ha desenvolupat una dilatada carrera musical que aglutina 4 dècades i més de 30 discs d'estudi. Avui el felicitem amb aquest Brown Eyed Girl i nosaltres tornem demà, puntuals, a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.